Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui 13 minuts. Els deies presents que servidor té la santa sort que això del futbol no li fa ni fred ni calor. Només li sap greu que passin aquestes coses i que hi hagi tanta gent molesta, enfadada, disgustada, més que disgustada, segurament. I aquí hi havia una versió molt interessant, perquè, esclar, sempre que els autònoms venen, veuen la vida d'una altra manera, i els empresaris també. I, esclar, davant d'això, que estem parlant de personal amb un sou especialment elevat, oi, i que no ve de cap altre lloc que no sigui de les quotes dels socis, això encara fa una miqueta més de mal. Eva Gallego, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicent.
Que ets futbolera, també?
Bueno, una mica, però em deixa bastant indiferent.
Et deixa bastant indiferent?
Sí.
Molt bé. Rafael Font, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Rafael sí que és futbolero, més o menys.
Bueno, més o menys, sí.
Més o menys, més o menys. I això d'ahir té una interpretació també des del punt de vista del Barça com a empresa i com a entitat esportiva i com a institució, eh?
Oh, i tant, perquè els sous que cobren aquest personal... El mínim que el sol s'hi pot demanar és que corrin, eh?
És un plantejament coincident amb el del senyor Raimon Berneda. Raimon Berneda, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Ell és responsable de rètols i embalatges al Tigre. Uh-huh. I coincidix gairebé d'una forma...
Sí, jo crec que hi ha moltes coincidències.
Hi ha moltes coincidències.
Hi ha molta gent que té moltes coincidències.
Sí, avui segurament, amb aquesta qüestió, eh? Bé, comencem en aquest cas per Sixe. Quants anys porta Sixe ja?
Doncs 27.
Demano un refer foc, Sebastià Núñez. 27 anys ja?
27 anys, sí.
Allò que va començar com una cooperativa de lampistes, ho podíem definir d'alguna forma així?
Sí, sí, allò va començar com una cooperativa d'instal·ladors l'any 81, i bé, com a cooperativa va durar fins al 84, i a partir de llavors, doncs, bueno, ha funcionat com una societat pràcticament familiar.
En aquella època de cooperatives o d'experiències com la d'una cooperativa, no sé si
sí,
hi havia massa, si hi havia...
Sí, sí, sí. Jo crec que va ser el boom, en almenys en el nostre sector, va ser el boom de les cooperatives. Podria citar empresa com la nostra a Badalona, a Vilafranca, bé, a diferents llocs, a Vic. Hi ha diferents empreses que totes vam néixer més o menys en aquella època com a cooperativa. Després, perdona, però després sí, sí. Cadascuna pues, ha anat agafant pues, identitats diferents i maneres de fer diferents. Algunes encara conserven part dels socis, altres com la nostra doncs pràcticament ja no té res a veure. Però sí, en aquella època va ser un boom de les cooperatives.
D'acord. Definiríem ara Sixe com una empresa familiar?
Sí, sí, el capital és totalment familiar.
Uh-huh. En quants treballadors?
35 treballadors.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Ho dic per si ara Sixe estan, diguem-ne, algun moments de més treballadors que ara, o no?
No, pràcticament en aquest moment estem...
Al sostre?
En el sostre.
En el sostre.
Sí, sí.
S'està notant aquesta, diguem-ne, desacceleració, per dir-ho d'una forma metafòrica, si és que algú vol ficar-hi crisi o si vol ficar-hi alguna cosa més gran?
Home, a veure, jo crec que la crisi doncs, l'acabarem notant tots, que el tema de la construcció era un tema que tenia que baixar, sobretot la construcció de vivenda nova. Doncs lògicament jo crec que ho sabíem tots que no podíem aguantar el ritme de creixement en número de vivendes que es feien cada any. Això jo crec que era, vaja, una cosa cantada, no? El que passa que ens hem trobat en unes circumstàncies en els mercats financers internacionals que amb això sí que no hi preveiem, i ha fet que les circumstàncies en el moment d'aquest mercat siguin molt més rares que no pas el fet d'una desaceleració en el tema de la construcció de vivenda nova, bàsicament.
L'empresa ha hagut d'adaptar-se a aquest moment?
Bé, l'empresa ens estem adaptant. Lògicament estem buscant, doncs, o estem dirigint els nostres esforços no tan sols en la, en l'obra nova, sinó que estem apostant doncs, molt per la rehabilitació. Ja portàvem un temps doncs, fent temes amb rehabilitació, amb temes de disseny, en temes de, sobretot en projectes d'il·luminació, que ens hem especialitzat molt. Ara estem molt amb el tema d'eficiència energètica i estalvi d'aigua, que són temes doncs, que lògicament preocupen a la societat.
Sí.
I bé, estem buscant nous camins per dir d'alguna manera de no basar-nos única i exclusivament a l'obra nova, que bé, era un pilar important en la nostra facturació.
Suposo però que en 27 anys d'existència d'una empresa les crisis són cícliques, o sigui que això d'ara no és nou, havia passat en algun altre moment una situació, diguem-ne.
Sí, lògicament.
A inicis dels 90, més o menys, sí, la cosa estava complicada, també.
En el setembre del 92, quan es va acabar les Olimpiades, bé, allò sí que va ser...
Allò va ser una clatellada.
Una clatellada i forta i tal, no? A veure, jo crec que tots ens hem anat preparant, o cada vegada les empreses estan més professionalitzades en nivell de gestió de riscos, en nivell de molts temes, no? El que passa que ja dic que en aquesta vegada el que ha sobtat ha sigut el tema de la crisi financera internacional, i això vaja, per dir-ho en paraules col·loquials, vull dir que els bancs hagin tancat l'aixeta. Jo crec que això ha sigut un tema que no era previsible. Era previsible tot el tema de la construcció, però que els...
D'acord, o sigui, quan els bancs fan això, malament rai. Preocupa't, sí, més del que et preocupaves, per dir-ho d'alguna forma, sí, quan els bancs fan això.
Sí, perquè és clar,
perquè són els primers que vetllen pels seus.
Per descomptat. Jo no dic que no ho hagin de fer,
però que quan ho fan demostra que hi ha una circumstància que...
Exacte, però jo també penso que les entitats financeres, esclar, i ara és molt fàcil carregar contra uns altres i que a més no hi ha ningú aquí, doncs també han de complir una labor social. I jo crec que això està mancant, no, en aquests moments, perquè és clar, les famílies estan molt endeutades, perquè hi ha hagut uns anys en què el tema de hipoteques per l'adquisició de la vivenda habitual i tal, doncs això ha sigut un tema doncs, que ha fet que s'han donat molts crèdits a famílies i tal, i que han quedat molt endeutades amb uns valors, amb un percentatge molt alt dels seus ingressos. Llavors, en aquests moments, clar, la gent diu els tipus d'interès. Bueno, els tipus d'interès, jo no dic que no estiguin més cars que fa uns anys enrere, però tampoc jo crec que és el problema. El problema és que tenim un endeutament tan alt que, clar, cada petit sotrac es nota moltíssim, no? Vull dir, això és quan un cotxe no té els esmorteïdors, doncs bé, no? Que una pedreta doncs et fa trontollar tot, no? Jo crec que en aquests moments el problema és aquest, no? És clar... Què passa? Que les entitats financeres han tancat l'aixeta a tothom, a empreses, però també a particulars, a constructors, a promotors, lògicament, però està també a les famílies. I si aquestes famílies no tenen diners per gastar, el consum també baixa, i rehabilitació tampoc se'n farà, i tot és una cadena, i llavors ens puja l'atur, perquè, vull dir, estem en un cercle tal. I a veure, jo penso... que sincerament també en són responsables de la situació en què es troben en aquests moments, perquè esclar, anys enrere tu anaves a demanar una hipoteca per comprar doncs, un habitatge, i com a molt et donaven el 80% del valor de tassació de l'habitatge, i per tant tu tenies que tenir uns diners per fer una entrada. I ara
que deien els avis de fer calaix,
exacte. I ara és que t'han arribat a donar doncs el 110% o el 120% d'aquest valor d'adquisició de l'habitatge, i llavors clar, tot això ha anat caient. Jo faig una reflexió, i al final també han ampliat el plaç de pagament d'aquestes hipoteques, no? I jo la reflexió que faig és que dic, és que aquell pis, o sigui, el fet de facilitar tant l'adquisició del pis no ha fet que aquell senyor que no es podia comprar el pis ara se'l podies comprar, no, el que ha fet és que aquell senyor que abans es podia comprar el pis però que li costava 30, ara n'hi ha costat 50, i aquest és el problema que hem tingut, que per la llei de l'oferta a la demanda s'han pujat d'una manera bàrbara els pisos, i quan els ha interessat han tancat l'aixeta, i llavors ara ens trobem tots fotuts, per dir-ho d'alguna manera. És que és una tal. Jo per això dic que penso que les clar, els governs ja, ja quasi que no hi pinten res, no? Vull dir, aquestes coses, però jo penso que les entitats financeres han de complir més una tasca social. No, però bueno, això tampoc no, no. És un tema meu de l'empresa, però són reflexions
que... Està bé la reflexió a l'entorn d'una empresa que, òbviament, precisa, com totes les empreses, d'aquesta necessitat del consum per sobreviure. Ramon Berneda, quan neix Rètols i Embalatges al Tigre?
Aviam, bueno, Rètols i Embalatges al Tigre en si neix fa 12 anys. El que passa que és una empresa que és cartonat, ve d'una empresa que és cartonatges al Tigre.
Vaja.
Que té 56 anys d'història.
Entesos.
Va néixer l'any 52, no? I bueno, al llarg dels anys doncs, era una empresa especialitzada en fer caixes de cartró i tal.
Com tantes n'hi havia.
Com tantes n'hi havia, que cada any hi ha menys.
Sí, perquè ara les caixes de cartró deuen venir de vagi a ser-hi, oi?
No, el que passa que s'han fet...
S'han especialitzat en...
Hi ha empreses molt grans que han anat menjant els petits.
Perfecte.
Perquè no, els petits no poden competir.
O sigui que gairebé coincidint en aquesta època més o menys de crisi, l'empresa es va replantejar.
Sí, sí, es va... No, bueno, no, va ser, aviam, l'empresa era Cartonatges del Tigre, especialitzada en caixes de cartró, i fa 12 anys que vaig venir jo cap aquí i vaig posar-me jo davant de l'empresa, em consideréssim que l'empresa va fundar el meu avi, després va seguir el meu pare.
O sigui que és una empresa familiar, familiar també.
D'aquestes total.
D'acord, d'acord.
Quan jo vaig agafar l'empresa vam afegir el tema dels rètols, no? I llavors per això vam canviar una mica la denominació i vam posar rètols i emblatges del Tigre. Però bueno, l'empresa segueix sent Cartonatges del Tigre. Fiscalment són Cartonatges del Tigre, des de fa 56 anys.
Quants treballadors?
5 treballadors.
5 treballadors.
És una empresa petita.
És una empresa petita. Ha estat més gran en algun moment?
Sí, 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 sí.
Sí.
El meu pare va enganxar una crisi, una de les crisis que hi ha hagut, no sé si va ser la dels 90 o va ser la dels 80, que hi va haver una, el va enganxar amb 25 o quasi 30 treballadors.
Déu-n'hi-do.
Amb problemes i tal, però... Se'n van sortir.
Se'n van sortir.
Sí, sí, però bueno, des que estem amb aquest sistema que fem rètols, fem caixes i tal, hem sigut sempre 5 treballadors. De moment dediquem les inversions, intentem fer un maquinària per poder fer la feina més ràpid i més d'això, i personal de moment no necessitem.
Suposo que els que porten empreses familiars, en més d'una ocasió, potser és una pregunta ximple, pensen en o el pare com ho hagués resolt, o l'avi com ho hagués resolt, o abans com ho haguessin agafat tot això, o en alguns moments d'aquests, no? Ho dic per si a vegades hi ha aquells consells d'abans que encara són, avui d'alguna manera, allò de tingues un coixí per si algun dia les coses no van bé, o històries aquestes.
Home, de fet sí.
De fet,
sobretot mon pare, que encara m'explica moltes coses, sobretot en aquestes èpoques que venen
malades,
has d'anar amb peus de plom, no? Cada cosa que fas, doncs, amb molt de cuidado, sobretot les inversions, no endeutar-te massa i tot el tema aquest.
D'acord. S'està notant, de la mateixa manera que li preguntàvem a Rafael Montfont, aquest nou context que vivim?
Jo, de moment, aquest any, aquests mesos que portem aquest any, no ho estem
notant. No.
Però, bueno, se suposa que, com ha dit ell, no? És una cosa que mica en mica anirà afectant a tothom. Més o menys t'afectarà una mica. Jo, de fet, els primers mesos de l'any, comparant com facturació de l'any passat i tal, no ho he notat, no? Clar, el nostre tema és una mica, la nostra empresa és una mica diferent del que són els serveis.
Aquí estem parlant d'una empresa de distribució, i en aquest cas estem parlant d'un fabricant.
Jo fabrico caixes, faig rètols, faig impressió digital, i faig moltes coses, no?
D'acord.
Clar, jo
i d'alguna forma
pot baixar una mica, per exemple, segurament el tema de les caixes de cartró, quan hi ha crisi, pues baixa, perquè evidentment nosaltres fabriquem caixes per empreses que fan pistons per cotxes, i evidentment si hi ha crisi es vendrà menys cotxes i això en sortirà jo. Però com que faig molta cosa, pues, intentem anar d'això una cosa amb l'altra.
Quan baixa la producció de pistons de cotxes baixa la caixa de cartró, però i aquí ja ho saben que hi ha una empresa a la comarca de pistons de cotxes especialment molt coneguda, que puja i baixa i baixa i puja també, d'acord, d'acord amb el context. Una empresa de distribució ara entra en molta competència amb altres empreses de distribució?
Sí, lògicament tenim molt, i bueno, hi ha moltes empreses que ens dediquem, i lògicament la competència cada vegada és més gran, i es treballa molt diferent de com es treballava abans. Vull dir, els marges els hem anat reduint perquè la competitivitat i tal, i bueno, i el que t'has de basar és en facturacions elevades i moltes rotacions, però realment doncs hi ha molta competència. Sí.
Perquè, esclar, suposo que el ventall de productes, per una banda, és enorme, i que la pròpia empresa ha d'alguna manera administrar aquesta oferta que té al davant per poder distribuir i decidir agafar d'entrada els productes que li interessen, no?
Això està clar. Has d'intentar seleccionar, és una tasca prou important, però després penso que nosaltres hem de ser molt com unes esponges, no? Que hem d'absorbir molta informació de, que ens pugui venir doncs, via els nostres proveïdors, però també a través d'altres de fires, de tendències de mercat, de reunions amb altres amb altra gent de, doncs, en grups de compra que estem agrupats, amb associacions i tal, per veure iniciatives que s'estan prenent a altres llocs i tal, i aquesta informació pues, intentar assessorar el teu client, que bàsicament doncs, és l'instal·lador, amb aquelles novetats i aquelles coses que entenem que els hi puguin convenir.
És a dir, intuir d'alguna manera allò que serà més o menys un dels nous productes, un dels nous materials, una de les noves maneres de fer.
Sí, sí, esclar, intuir, home, no descobrim mai res, però intentar apostar per les coses que realment veiem que hi poden tenir un futur, no?
De la mateixa manera, un fabricant ha de fer el mateix, intentar d'alguna forma escollir més o menys el potencial client
cas, jo crec que és molt important intuir amb el tema de el nostre, hi ha molta innovació de maquinària, molta innovació, sempre surten coses noves. O sigui, encertar el tema quan has de canviar maquinària, quan has de comprar coses noves.
És a dir, encertar les inversions.
Anar avançant de poder fer més coses, més qualitat, més rapidesa i tot això, no? Jo crec que és molt important això. És diferent del seu, que és més un tema de...
Sí, però en aquest cas hem d'entendre que la tecnologia ha facilitat les coses,
sí,
però de la mateixa manera que les ha facilitat a l'empresa, les ha facilitat a tothom, no?
Clar, allò has d'estar una mica sempre amb l'última tecnologia, intentar estar dintre les teves possibilitats.
Ara una empresa que fa impressió digital es fica dins un món on gairebé tothom fa impressió digital.
Sí, és un món...
Com un pot vendre la seva impressió digital davant la impressió digital del costat?
Clar, que... has de saber vendre en qualsevol negoci, això és vital, no? Però amb el tema aquest, per exemple, impressió digital és el més clar, no? Contínuament estan sortint maquinàries noves amb millor qualitat, amb més rapidesa, tal.
I que fan obsolet...
I que et queden amb una màquina de 2-3 anys, vull dir, no, pràcticament no et serveix per res, ja, perquè l'has de... fa una que va el triple de ràpid, clar, has d'estar sempre a l'última, tema ordinadors, tema impressores, tot això, no?
I sobretot amortitzar la inversió, no?
Clar.
Abans no
arriba el moment de...
S'han d'amortitzar molt ràpid. I això suposo que deu ser un altre dels...
De totes maneres, també, al mateix temps que surt molta maquinària nova, també els preus van baixant de les màquines, vull dir, però bueno, és aquest tema, no? Saber el moment de fer la inversió. Jo, per exemple, ara crec una empresa petita com nosaltres és un bon moment, si pots, de fer una inversió en maquinària d'això, perquè és una manera de situar-se en un bon lloc amb la competència, no?
És cert, això en els moments difícils és un bon moment per fer
Jo crec que en maquinària, la inversió i mirant que ho puguis amortitzar, no? Jo crec que és un bon moment.
El client se'n guanya pel preu, se'n guanya com?
Per tot una mica.
Però ho dic, si vivim en una època en què el preu va per sobre de tot, o no sé.
Jo crec que ha arribat un moment és que el preu ja se li suposa, no? O sigui, tu has de tenir un preu de mercat, perquè si no ja no hi ets aquí dintre. O sigui, no pots tenir una variació de preu molt gran. Però una vegada superat aquesta barrera del preu, nosaltres el que penso és que el que hem de guanyar el client és amb una relació personal doncs propera, amb una formació de la nostra gent que sàpiguen assessorar, perquè jo crec que això és fonamental.
Ens hi aturarem aquí després, la selecció de personal, en com es troba, si hi ha persones capacitades, etc. Però en l'assessorament al client,
sí, però vull dir, ja és una formació contínua, després parlarem d'això, però vull dir que és una formació contínua nostra, no? I llavors jo crec que que el que hem de demostrar al client doncs és que ens desvivim per al seu problema, no? I això és, jo penso que és així com et guanyes una mica el client.
D'acord, és a dir, amb aquell valor afegit intangible, per dir-ho així, que no es pot...
Sí, està clar.
Que no val diners, per dir-ho d'alguna forma, i que es percep en aquest tracte i en aquesta seguretat o garantia d'un bon servei.
Exacte, el passa que això és molt difícil de valorar,
d'acord,
i que t'ho valorin també, no? Llavors,
per això ho dic,
és un tema que tal, perquè dius, no perquè donguis tot això pots incrementar un 10% el preu.
Entes.
Aquest és el problema que tenim, no?
Dona'm tot això, però que no em tocaràs el preu.
Exacte.
Es regateja molt?
Sí.
Sí. Això no ha canviat, suposo. O ha augmentat?
Bé, jo penso que a mesura que han proliferat empreses, cada vegada tenim més competència, mm-hmm, i per tant
els marges...
no deixa de ser un regateig, segurament que no és el regateig d'un mercat,
sí,
doncs que ens podem trobar en països doncs del món àrab, per dir-ho d'alguna manera, però sí que és un regateig, sí que hi ha un regateig. Mm-hmm.
Jo estic molt d'acord amb el que he dit, el tema de, sobretot les empreses petites, el no poder competir amb preus amb empreses grans, nosaltres hem de tenir un servei, hem de competir amb el servei, hem de donar-los un servei, i bueno, les empreses han d'estar, que sàpiguen que si tenen un problema nosaltres els hi solucionarem, no? Llavors jo crec que aquí és on els preus, evidentment no podem estar fora del mercat i d'això, però sabem que si van amb una empresa gran els preus es tindran més barats, però nosaltres hi podem donar un servei que les empreses grans no els hi poden donar, no? I jo crec que aquí és on, per almenys en el nostre cas, la majoria de clients els mantenim, molts d'ells els mantenim perquè mm-hmm, sabem que els hi podem donar.
En el cas de les noves tecnologies, em sembla que en alguna ocasió ho hem preguntat, encara hi ha aquella reflexió de escolti'm, és que això que m'ha imprès vostè jo també ho podia imprimir, o tinc algú que m'ho fa, que
sí,
no sé
sí,
què.
Sí, sí, sí,
això no deu passar tant, suposo, en una empresa de distribució.
Sempre hi ha algú que coneix algú,
sempre hi ha algú que coneix algú i que li pot fer, que li pot fer meitat de preu.
Li fa més bé de preu, sí, segur. Però bueno,
també ens passa.
Sí,
també passa això.
És l'últim.
Sí, és l'últim.
I moltes vegades aquesta persona que ho diu no sap ni el que és, ni el que ha d'imprimir, ni el que ha d'imprimir, però ell té algun conegut i tal, sí. Però bueno, jo crec que cada vegada menys. Cada vegada la gent sap una mica més de tot. I vull dir, la gent, quan et ve a demanar un rètol, et ve a demanar una pancarta, et ve a demanar una caixa, estan bastant informats. Jo crec que amb el tema d'internet, tot això, la gent abans d'això ja busca i tal, i empreses que ho fan, no ho fan. La gent està bastant més entrada de tot. Sempre hi ha el típic que ve, no sap el que vol, ni sap res, no? Però,
amb un món tan canviant, i en els dos casos, un per l'evolució tecnològica i l'altre també, però sobretot per aquest ventall de productes tan diversos, trobar algú que pugui assessorar algú altre i que tingui més o menys tot allò al cap per dir-li, mira, això és millor que allò, i comparativament amb allò, jo crec que això no deu ser fàcil de trobar.
No és fàcil. Vull dir,
deixant de banda l'experiència necessària que porten els anys per poder millorar, no?
A veure, jo crec que el problema que tenim les empreses familiars petites i tal és que moltes vegades ens sembla que estem fent d'escola de formació, no? Perquè nosaltres l'única manera de poder accedir a aquests professionals formats i tal és agafant-los amb una formació mínima,
sí,
i que al llarg dels anys doncs vagin adquirint aquesta formació.
D'acord.
I llavors quan venen aquestes empreses grans, aquestes cadenes amb tants centres de distribució i tal, pues l'únic que fan és anar a fer el fitxatge estrella com si fos el Barça, no? Abans que hem parlat de futbol, no?
Uh-huh.
I això et dona una sensació que di, bueno, pues, i els drets de traspàs i els drets de formació i aquestes coses que no tenim dret nosaltres o què?
És a dir, gairebé l'empresari dona per entès que en alguns moments la seva empresa és un trampolí per una projecció professional.
A veure, això ha passat vegades, moltes vegades. Ara, jo també penso que en l'empresa familiar nosaltres transmetem uns valors i donem unes facilitats en els nostres treballadors, a veure, que hi ha un entente molt més personal, i que això fa que el preu al final tampoc ho sigui tot, no? Per dir d'alguna manera. O sigui, jo crec que ens posem més a la pell del treballador.
Quan en refereixo en un fons diu preu, vol dir sou, no?
Em refereixo al sou.
Sí,
perquè és que tothom té un preu, no? Vull dir, abans hem estat parlant de preus de materials i tal,
sí, sí, sí.
I això pues, és el valor del sou.
Dit així, quina sensació fa, eh? Tothom té un preu.
Bé, però és la societat en què estem, eh?
Sí, ho dic perquè el treballador que arriba o la persona que arriba a una determinada empresa entén allò com, bé, com un pas de formació en la seva vida, entén allò senzillament com un lloc de treball amb un sou remunerat. Fins a quin punt els responsables de les empreses valoren, no ho sé, quan es té davant i veure què es pot fer o què es pot deixar de fer, Raimon?
Depèn molt de l'edat de la persona i del tipus de... Clar, cada persona és un món, no? Hi ha persona que es veu, no? Que entra de jove i ja se la veu amb ganes d'aprendre i amb ganes de millorar i tal, no? Altres persones, pues, bueno, van a treballar en un lloc més en plan com un funcionari de passar les hores, no? El nostre mm-hmm. objectiu seria trobar les persones que arriben a una empresa com les nostres, que són petites, i que s'hi trobin bé i que vulguin aprendre, i així al llarg dels anys pues, es poden fer saber fer de tot i poder ajudar l'empresa el màxim possible, no? Amb el risc que evidentment que si n'aprenen, per exemple,
sí,
en el meu cas puc agafar un dissenyador, un nano jove que estigui estudiant o que acabi d'estudiar i bueno, que comença i molt bé i tal i qual, i al cap d'uns anys pues, ja té un domini de tots els temes i bueno, i ell mateix pues, se'n va a una altra empresa o ell mateix es munta una altra empresa pel seu compte, i és un risc que tenim. Això no ho podem agafar,
és dir, com li preguntàvem per on en Rafael Font, és difícil trobar.
Sí.
Sí?
Jo crec que sí.
Per què? Sí.
Home, perquè a vegades no
m'encertes. No, ho dic en el sentit de hi ha universitats, escoles, sí, centres de formació, i hi ha moltes possibilitats per una persona que comença de poder-se formar,
sí,
diguem-ne, abans d'arribar a una empresa.
Clar, nosaltres també podem estar, clar, una empresa tipus, no sé, Pirelli, tipus
sí,
Mahle,
sí,
clar,
sí, sí,
poden provar 10 nanos
a la vegada.
Aquest,
sí, sí.
El que ens agrada més ho fem, no?
Està dient Raimon que l'empresa està obligada a encertar la primera si no vol...
Clar, tenen altres empreses que es dediquen a enviar amb aquests nanos, tal, no? Nosaltres no, hem d'anar a buscar una persona i tenir-la uns mesos allà de proves. Clar, pots equivocar, no pots equivocar, però bueno, és més difícil de trobar la persona uh-huh. adequada. Pots anar, no pots estar agafant una persona, ara agafo una, cap de 5 mesos una altra.
Uh-huh.
És una mica complicat, però bueno, es troben,
no, se'n troben. D'acord, i en Rafael Font també pot dir que se'n troben.
Sí. Se'n troben. El que passa que, per exemple, en el nostre sector, vull dir, difícilment et vingui cap persona, a menys que no sigui que hagi treballat en alguna altra empresa del mateix sector, doncs que et vingui formada i que ho sàpiga, perquè vull dir, el nostre ram, això no s'ensenya en cap escola, no? Vull dir, és així, no? Vull dir, perquè nosaltres
també és interessant això, és a dir, un ram com és el de la distribució,
sí,
que genera un capital com una casa.
Correcte, però vull dir, és que tens de tenir una formació a nivell comercial, tal, per una banda, però per l'altra necessitem uns coneixements tècnics d'electricitat, de quasi d'enginyeria, tal. Esclar, combinar les dues coses no és fàcil, no? Llavors, vull dir, bé, són temes de que al llarg dels anys ha d'anar seguint un procés de formació dintre de l'empresa i bueno, a veure, considero que el... una de les nostres forces és el capital humà que tenim, vull dir, i això jo ho he de reconèixer, perquè tenim gent doncs molt vàlida i que està molt implicada i tal, i això és d'agrair. Ara també veus que hi ha algú que, bueno, que pues que no acaba de respondre en aquest perfil, no? I que hi van una mica doncs a fer la seva feina i prou i no sé què. Clar, t'agrada que la gent s'impliqui. Clar, a vegades també la implicació és tan gran que dius, bueno, t'hi impliques massa perquè vols ser un trampolí. Home, això tampoc interessa, no? Perquè jo el que no puc fer és formar una persona durant 2-3 anys perquè després se n'acabi aprofitant una altra, no? Llavors és un punt intermig que és difícil de conjugar.
Home, i suposo que per l'empresari sempre hi ha aquest, diguem-ne, aquesta necessitat de trobar l'equilibri, no?
Sí, de fet, bueno, jo el que pretenc doncs és que la gent cada vegada estigui més implicada i tal, i que se senti l'empresa quasi com a seva i que
se senti prou a gust per no haver de pensar en altres.
Exacte.
Previsions de futur, per dir-ho així, en Raimon riu, perquè sí, suposo que aquest és l'ideal aquell que sempre és difícil de trobar, no?
Correcte.
Des de punt de vista administratiu, de gestió, legal, hores ara és difícil mantenir una empresa. Si un no té un bon administratiu està perdut, si un forma part de la burocràcia, per dir-ho així en general, eh?
En el meu cas, en el cas meu d'empresa petita, bastant molt petita, és ho has d'externalitzar, com si diguéssim,
una gestoria
i no oblidar-te'n, evidentment, perquè tens d'estar sobre i
sí,
que et portin tots els temes a la gestoria, i perquè és que si no és impossible, és a dir, hauries de tenir un administratiu a dintre en nòmina perquè tu portés tot el tema aquest, no? I crec que en el meu cas és molt, és millor que tu portis una empresa exterior.
Això dels papers deuen farfegar molt.
Que em farfega molt.
I el gestor deu dir, aquella factura, tal, no sé què, justificat.
Aviam, nosaltres ja tenim prou feina amb el nostre, no?
Això és el que ens diuen molts, eh?
Sí, perquè és que a l'acabó, no, hi ha gent que sí, que a la continuïtat ja en saps una mica, i va, ja me la portaré jo a la continuïtat i tot això, no? Crec que a la llarga s'ho perdents.
A la llarga...
Treus hores de la teva feina, que és on realment ho saps.
Vist des d'una empresa petita, hi ha una excessiva burocràcia administrativa?
Home...
La suficient, la necessària?
Aviam, hi ha molts impostos, està clar. Burocràcia, sí... permisos, coses, però bueno, el ser una empresa ja consolidada que porta molts anys i tal, que tampoc fas gaires moviments ni d'obres ni de tal,
estic bastant per la mà,
ho tens tot bastant per la mà, està clar que has d'anar complint, has de pagar l'IVA, has de pagar el tal, qual, això està clar, no? Però bueno, sí, home, si poguéssim produir coses d'aquestes estaria perfecte, no? Però és
molt clar, jo opino que hi ha molta burocràcia,
que hi ha molta burocràcia,
hi ha molta burocràcia, vull dir, tot cada vegada es complica més, amb tot necessitem, per tot necessites el permís, per tot necessites tal, només fem que imposar nous reglaments i, bueno, jo crec que s'hauria de simplificar, perquè això que tant parlen de compatibilitat, que tal, al final ells mateixos ens estan posant aquesta burocràcia que fa que no siguem prou competitius. Vull dir, hi ha tantes coses que s'han anat afegint, per dir-ho d'alguna manera, que es fa difícil, eh? Es fa difícil. Nosaltres, lògicament, ens ho portem nosaltres, de veritat, bueno, ja estem parlant de més treballadors, lògicament, sí, sí. I per tant... Doncs,
I suposo que tenir un bon comptable és una garantia, no?
Sí. La veritat és que sí.
A part de ser aquella persona que d'una forma aprenentment allò, tal, etcètera, va recordant a tothom els números, però suposo que és una garantia per una empresa tenir algú que amb el cap ordenat d'una forma gairebé cartesiana, no?
La veritat és que sí, tenim la sort de tenir un gran professional.
En aquest sentit, però, és a dir, l'entorn no facilita què? Que les empreses puguin d'alguna forma fer-se més grans, puguin d'alguna forma buscar altres mercats, puguin d'alguna forma...
Mira, et posaré un exemple.
A veure.
O sigui, hi ha la llei de protecció de dades, no?
Sí.
És una llei que jo entenc que es tenia que fer i està pensada per empreses, bé, és igual, com Telefònica, com tal, que tenen dades de tothom.
Sí.
Val? Mm-hmm. Però ara això ho apliques a CICSA, i dius, a veure, jo...
Un moment, la llei què diu? Que una empresa no pot facilitar...
Sí, però a part de... O sigui, l'empresa no pot facilitar...
Ho dic perquè és aquella, perquè tothom ens entengui, és aquella llei en la qual l'empresa no pot facilitar les dades de ningú sempre i quan la persona no doni el permís.
No doni el consentiment, correcte.
Dit així, d'una forma molt fàcil.
Però per altra banda, lògicament estàs obligat a tenir les dades dels teus clients.
Està clar.
Els teus proveïdors, perquè lògicament has de tenir una comptabilitat i t'exigeixen tenir totes unes dades. Val? Però arribat a aquest cas, a veure, que a mi... Sí que se li faci complir la llei de protecció de dades i tal, que entenc que les ha de complir, esclar, a mi no em vindrà cap empresa a comprar les dades dels meus clients. Per què? Home, perquè a qui li podria interessar? A la meva competència. Ja seré jo qui no li vendré. Està claríssim. Però a persones externes no li interessarà a ningú, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una informació molt limitada. Llavors,
sí, clar, vols dir que hi ha empreses amb una quantitat de dades potencialment molt més llaminera que no pas les que pugui tenir.
Esclar, Telefònica, tothom quasi té un telèfon, no?, per dir-ho d'alguna manera. Ara ja està més dividit perquè molta dels mòbils i això, però esclar, aquestes empreses sí que els interessa i lògicament hi ha d'haver una protecció com a usuari que exigeixo i tal. Però esclar, llavors, clar, jo entenc que les lleis es fan per tothom, però esclar, això fa que cada vegada la feina administrativa d'una empresa petita, familiar com la nostra, doncs, ostres, que a vegades faci més feixuga, i al final tu dius, bueno, això representa que és un impost més, no? Perquè no deixa de ser una despesa que, bueno, que has de complir amb la llei, però que no et porta res.
És a dir, a què treu cap a vegades molts d'aquests processos, per dir-ho d'alguna forma. Internet, què ha suposat?
Bueno,
un canvi.
Un canvi total.
Radical?
Radical, radical. De fet, per nosaltres ha sigut un canvi, vull dir, la majoria de comandes venen per internet. Sí. Moltes. Vull dir, ha sigut un canvi
radical. La majoria.
Sí. Bueno, no sé.
Bueno, és igual. Un 70, un 80%.
De les feines. A més, clar, el meu tema també m'han d'enviar, sobretot amb el tema de...
Uns esbossos, suposo.
Uns esbossos, m'enviar a l'arxiu, i clar, abans devien anar amb el disquet, amb el CD, ara ja no, ja t'ho envien, i amb el mateix mail ja et posen el que és, el que necessiten i tal, no? Canvi radical, total. A part de tota la informació que tens i tal, no? Això és independent. Però amb el tema del dia a dia, un canvi radical. No sé, amb el seu, si tant, suposo que no tant, però...
Bé, nosaltres... Jo dividiria en què ens representa a nosaltres en dues vessants, no? El que ens representa de cara als nostres proveïdors...
Reia, perquè fins i tot no va parlar d'informàtica, perquè em sembla que sí que va ser una de les primeres empreses de Sitges que tenia aquells IBMs de quan van començar a sortir. Estem parlant d'abans de... Bé, en fi, de la prehistòria informàtica, eh?
Sí, o sigui que... hi va entrar el primer ordinador l'any 85 i tal, i... Bueno.
Maria Santíssima, per això.
Ha plogut molt, eh?
En aquella època en què es veia un ordinador i és quan veiem els primers televisors en color. Oh, tenen un ordinador allà, què és això?
Pues sí.
En fi, doncs, internet en si, el que és el... Diguem-ne, el penjar una empresa perquè tothom pugui d'alguna forma fer-ne un ús determinat?
A veure, ja dic, jo, nosaltres, com et deia, ho dividiríem en dos camps. La relació amb els nostres proveïdors, o sigui, amb el fabricant, aquí jo crec que hi ha una aposta molt clara i ens serveix tant a nivell de treure informació com dades tècniques, tal, clar, sempre vas a la web del proveïdor, amb el qual tens la informació sempre actualitzada i pots donar la màxima informació també al teu client. I fem una tasca de recerca.
Acabat l'època dels catàlegs?
No, no acabat, però arriba un moment que el catàleg ja no saps si està actualitzat o no.
Per això em refereixo.
I llavors, doncs, vas, moltes vegades, doncs, vas...
És a dir, quan el catàleg està imprès i hi ha alguna cosa.
Sí.
D'acord.
Llavors, ens és més pràctic ja quasi accedir a la web, mirar aquella informació tècnica i imprimir-la, que no pas agafar el catàleg i fer-ne fotocòpies pel teu client.
Això em refereixo, a l'ús del dia a dia del catàleg que està en desús davant de...
Desús diria que no, però...
Complementa.
D'acord. Llavors, en proveïdors, nosaltres fins i tot doncs, ja tenim sistemes en què podem passar comandes enllaçant els dos softwares, o sigui, els dos programes informàtics, amb el qual una comanda que generem amb el nostre sistema informàtic ja queda gravat automàticament en el programa informàtic del proveïdor. O sigui que de cara amb els proveïdors això jo crec que ens hem adaptat tal. Amb els clients, doncs, nosaltres la veritat és que tenim una pàgina web, penso, bastant completa, també amb enllaços doncs, a les webs dels proveïdors, perquè en definitiva nosaltres no fabriquem res i per tant el que donem és la informació del que nosaltres representem, i inclús tenim doncs, una pàgina que els clients, lògicament amb un codi i password, poden entrar a veure quin material tenim, si el tenim, si no el tenim, a quin preu, es poden fer ells mateixos un pressupost, poden consultar els albarans, poden consultar les entregues pendents que tenen, poden consultar les factures, el que ens deuen, o sigui, poden consultar tot, però és una minoria encara el que ho fa servir això.
D'acord.
És una minoria el que ho fa servir. Llavors,
per desconeixement, per una certa malfiança encara del que és internet i del que es pugui saber o deixar de saber o què tal.
Bueno, podríem dir que és per diversos motius. També estem molt acostumats doncs al tracte molt directe. Nosaltres realment el nostre client és molt un client comarcal, no? Màxim Penedès, sí. Garraf, Baix Llobregat,
és un client de taulell,
sí. Tal, llavors, pues, clar, com que l'estàs veient com aquell que diu quasi a diari, pues, bé, vull dir, nosaltres tenim aquest servei perquè si a les 11 de la nit un està fent un pressupost, doncs
el pugui fer,
i pugui tenir la nostra informació, no? Però dir que això encara potser es fa servir poc, i llavors el correu electrònic sí que això és la gran meravella, però també penso que a la vegada que ha facilitat molt les coses reps tanta informació. Durant el dia d'ahir, per Sixa van entrar 876 correus. Clar, dic això no perquè
sí.
Tal, una bona part spams, o sigui, correus que...
Una bona part és el 40 o 50%? D'aquests 876?
El 71% eren spams.
Mare de Déu.
71% eren spams.
Em queda l'atenció dues coses, eh? La quantitat d'espams i, per altra, que el 71%.
Sí, és una dada...
No és allò del 72 ni el 68, no, el 71.
És una dada que, bueno, que tenim controlada...
Que mireu cada dia.
Sí, miro cada dia, per dir-ho d'alguna manera... per veure que tot funcioni correctament, bàsicament. Sí. O sigui, el 71% que el nostre antispam ha detectat.
Entesos. Després està per veure què...
Sí, sí. Després, clar, lògicament, la bústia de cada un dels treballadors, allò és personal, i per tant jo allà no m'hi poso. Vull dir, també, perquè, esclar, també hi ha una... també ens hem de posar amb això.
Es refereix, Rafael Font, a Sixe com a Sixe, com a empresa en general.
Com a empresa en general,
ha rebut... 876. D'aquests 876...
Ahir van arribar 876.
D'aquests, posin arrodonint 900, el 71% són spam. Molt bé, però esclar, la resta... S'han de contestar? S'ha de fer? Què s'ha de fer? Perquè algú, suposo que per molts clients és gairebé peremptori una resposta de l'empresa. Sí. Jo envio això i vull que en un període relativament curt de temps algú em digui alguna cosa. No?
Sí, sí, no? Bé, intentem el que realment és del client i tal, doncs intentar respondre'ls el més aviat possible. Molts és simplement publicitat.
Sí.
No spam, sinó de proveïdors
de nous
gent,
productes,
de nous productes tal, que lògicament com a mínim te'ls has de llegir,
sí,
els has d'arxivar o el que sigui, i bueno, hi ha altres pues, que tot i no haver passat pel filtre d'spam, o sigui que s'ha colat, pues, o és spam o no t'interessa, i va directament. Però esclar, això és una tasca que cada dia s'ha de fer de mirar el correu.
Evidentment, i suposo que l'empresa d'alguna forma ha de tenir algú que pendent més o menys de tot el que és aquest trànsit d'internet, per dir-ho així, amb totes les seves variables.
Jo controlo el que és el tema de servidor, que és on hi ha l'antispam i tal, i després nosaltres tenim que pràcticament cada un dels treballadors té la seva compte, té la seva bústia, i esclar, després hi ha una de genèrica que
és on va parar tot el que pugui anar.
Tot el que no va dirigit específicament a ningú.
D'acord. No sé si des del punt de vista de la praxis del dia a dia, el telèfon quin paper té ara? Amb els correus electrònics, amb tot això, què fa? Està clar que el té, no?
Sí.
Però vull dir, és, diguem-ne, és al final d'un acord al telèfon, o l'acord comença amb un mail, comença amb un telèfon, etc.
El mòbil és vital, també, és com el mail, no? El mòbil, sobretot pels que muntem o sortim, estem voltant, és vital. I el telèfon fix, home, encara té la seva funció, no? Encara, vull dir, també has de...
Sí, no, jo
crec que... I tens que comentar coses, per molt que et demanin informació per mail, hi ha coses que no es poden explicar d'això, no? Has de parlar amb el client, amb el proveïdor, inclús algun fax també de tant sentit.
D'acord.
El número de trucades és un indicador de com va la feina.
Entesos. Això no falla?
Això no falla.
Això no falla. El que suposa que, com ha dit en Raimon, el fax en desús...
Home, pensa que hi ha empreses, és que hi ha empreses, com diu ell, que l'internet tampoc el fan servir tant. I llavors, clar, perquè és que ho porto una mica del tipus de feina. En el meu cas, jo estava dintre d'aquest tema o no puc estar, no?
Sí, sí.
Però clar, hi ha empreses que no, i encara van amb faxos, passen la comanda per fax i encara van telèfon i fax i ja està, no?
I ja està.
Molt, clar, hi ha molta varietat.
El fax es fa servir molt encara.
Es fa servir molt encara. Sí, sí. La comarca està ben servida en matèria de comunicacions, infraestructures, tot allò que una empresa pot necessitar pel seu dia a dia, espais, superfícies industrials, polígons, comunicacions...
Ben servida, bueno, aviam, de comunicacions jo crec que estem bé, per almenys autopista i tot això, i el tema d'entregues amb els proveïdors, no hi ha cap problema. El tema de naus i tot això ja és un altre tema, és un tema més complicat. Jo, bueno, nosaltres per sort tenim una nau de fa molts anys i no ens hem tingut de veure amb l'obligació d'anar a buscar cosa nova o el que sigui, no? Però per el que tinc entès el tema és complicat, és car i bueno, és un tema que desconec perquè no m'hi he tingut de ficar, no? No sé.
Va resultar complicat trobar una nau?
No va ser fàcil. Sobretot pels preus. No va ser fàcil. Des que estem doncs, aquí al polígon de les Provelles, a Masalva, com...
Sí.
Bé, jo crec que sí que falten una mica d'infraestructures d'entrada. Aquí dalt al polígon el que falta doncs, són els accessos. Això és evident. Després, pues, a nivell de comunicacions... Bé, si vas a parar a Telefònica, doncs més o menys et dona cobertura a tot arreu, però com intentis doncs, anar amb una altra companyia que t'intentis doncs, trobar millor preu, sí, o el que sigui, doncs no tenen infraestructures tirades, per tant no tenen línia física, per tant sempre has d'anar acabant a parar a Telefònica, per dir una companyia. O sigui, penso que encara manca tasca a fer, vull dir...
En el sentit també de facilitar les coses, facilitar des del punt de vista del funcionament del dia a dia, sí, i de que una empresa pugui trobar la millor oferta pels seus interessos.
Correcte.
És a dir, d'oferta des del punt de vista d'operadors o des del punt de vista d'allò de dir, mira, escollo aquest, escollo l'altre, no és tan fàcil
no
com...
No és tan fàcil perquè, a veure, has de buscar que sigui una tecnologia doncs, avançada, o sigui, que et doni un ample de banda doncs, suficient, estem parlant sobretot de dades
sí, sí.
i tal.
Una garantia de funcionament, del
manteniment, dels possibles problemes que tingui. Doncs, clar, això es basa a que aquella companyia tingui la seva infraestructura muntada, perquè si no, ja saps on has d'anar a parar. No hi ha res més. Vull dir, si allà només hi ha un fil...
Sí. El fil és de...
El fil de qui és? Doncs pues és d'aquell senyor, pues has d'anar a parar amb ell.
10 i 58 minuts, tenim un minut per quatre coses de la BEC. Eva.
Doncs sí, recordar-vos que el proper dimarts, dia 13 de maig, tenim una sessió informativa del quadre de comandament integral a la PIME, serà a les 7 de la tarda a la seu social de Vilanova, i dimecres les decisions dels polítics en l'era de la comunicació global per versions i trampes. Dimecres, dia 21 de maig, al restaurant Peixerot a la 1 del migdia, i serà una ponència a càrrec de Francesc Marc Álvaro, periodista i assagista. I recordar-vos doncs, que el proper dimecres, 14 de maig, tenim una nova sessió de la Decaula Business, serà aquí a l'Hotel Melià Sitges i parlarem de la direcció de persones.
El training a bord va anar bé,
Molt bé, molt
malgrat
bé.
L'averia del creuer.
Bueno, va ser prèvia, no vam ni adonar de cap avaria ni de res.
Dic, perquè els creuers s'espatllen també, és veràs, també passen aquestes coses. Un èxit total al training a bord de la BEC. Arribem a les 11. Eva, gràcies. Rafael Font, gràcies. En Raimon Berneda, gràcies també per estar aquí amb nosaltres. En 5 minuts tornem. Fins ara. Gràcies.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.